Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
L'altre dia un capellà amic em deia: no saps com n'estic de content de pregar diàriament amb Ràdio Estel. Hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
El Museu Episcopal de Vic, una finestra oberta a la ciutat i al món. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fixem en el llegat d'aquest museu que commemora els 125 anys de la seva creació. Josep Maria Riba, el director, ens explica les activitats previstes per aquesta efemèride i altres innovacions com el nou web i les xarxes socials.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ah, si yo ven, le va. Oh, oh.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint-te a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
De tots els animals de la creació, l'home és l'únic que beu sense tenir set, menja sense tenir fam i parla sense tenir res a dir.
John Steinbeck, escriptor.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La decisió que va prendre ahir per majoria el Comitè Federal del PSOE obre les portes al desbloqueig de la situació política a Espanya. És una abstenció Que sigui com sigui, la materialització en el debat d'investidura permetrà que Mariano Rajoy torni a ser elegit president del govern espanyol pel Congrés, sempre abans de dilluns, últim dia del termini per evitar noves eleccions. El debat sobre aquesta posició diferent del que havia estat fins ara en els socialistes espanyols, dirigits per una gestora després de la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general, es viu i és viu, i es viu amb arguments, com dèiem, de tota mena. És veritat que els votants socialistes havien captat un missatge en les dues campanyes electorals dels últims 10 mesos basat en la idea que l'alternativa comportava fer fora Rajoy del govern. L'escenari, però, ha propiciat la necessitat d'una decisió, sobretot després del 26 de juny, ja que l'únic que podia desbloquejar la formació de govern era o bé un pacte entre PP i PSOE, cosa ara per ara impensable, o l'abstenció en segona votació per a un executiu en minoria. Alguns analistes i molts ciutadans pensaven, com hem pogut veure fins i tot a la premsa amb alguns manifestos, que era possible l'alternativa de coalició entre PSOE, Podem, Esquerra Republicana, el PNB i el Partit Demòcrata Català, o en alguns casos amb Ciutadans també. Certament era una opció difícil que ni tan sols s'ha intentat, tenint en compte les diferències internes tant en militants i votants de les diverses forces polítiques com en les seves mateixes estructures directives. En definitiva, finalment hi haurà govern espanyol a partir de dissabte o diumenge. Molts catalans, parlant de casa nostra concretament, veuen malament que a la Moncloa hi hagi el mateix president, però sempre és millor, i això ho hem de dir també nosaltres des de Ràdio Estel, que hi hagi un govern que no pas la indefinició d'uns mesos més de gabinet en funcions i noves eleccions al desembre, que haurien estat les terceres en menys d'un any. Els ciutadans, també a Catalunya, necessitem aquesta estabilitat, tot i que caldrà veure com funciona aquest nou executiu, si és que es pot dir nou, com són els equilibris parlamentaris al Congrés i de quina manera el nou cicle polític treballa en l'àmbit estatal pels nostres problemes, incloent-hi la lluita contra la corrupció en la política, però sempre començant per qüestions com ara la redistribució econòmica, la creació d'ocupació i un bon impuls a l'educació integradora i de qualitat. El bé comú, en qualsevol dels casos, i pensem el que pensem, està per sobre d'ideologies. Avui us preguntem, i us hem estat preguntant, de fet, en les últimes hores, que si fóssiu socialistes, què defensaríeu o què hauríeu defensat per l'interès general? Teniu opció de respondre a facilitar, com ja ha decidit el Comitè Federal, la investidura de Rajoy per evitar noves eleccions, o una altra opció, mantenir el no a Rajoy per coherència. També podeu opinar a través de comentaris escrits, de comentaris redactats a aquesta pregunta. Fem un aclariment, i és que el possible pacte d'esquerres amb els socialistes i Podem comportava o bé els partits nacionalistes o bé Ciutadans, mai tots junts, però bé, eren opcions que alguns analistes, com dèiem, valoraven. Saludem, sense més preàmbuls, abans de llegir algun comentari de l'enquesta, els que formen part avui de la taula. Tenim Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Senyor Capdevila.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit, com benvingut. Bé, gràcies a Déu, i vostè?
Encantat d'estar aquí, com
no,
sempre.
No sé si dir-li vostè, que és l'únic diputat al Congrés que ens acompanya avui, no sé si dir-li que felicitats perquè s'allarga la legislatura.
Se'm gira feina.
Sí, se li gira feina.
Se'm gira feina.
Bé, també tenim amb nosaltres Fernando Sánchez Costa, que és diputat del Partit Popular, en aquest cas al Parlament de Catalunya, però segur que seguint molt de prop els últims esdeveniments polítics. Senyor Sánchez Costa, bona tarda, benvingut.
Què tal, bona tarda. Estic content de tornar a estar aquí, que feia temps que no venia.
Sí, és veritat.
I a més, amb uns companys que, malgrat siguem tots de partits diferents, ens coneixem i jo crec que venim d'una arrel política una mica similar, malgrat una estigui Esquerra, l'altra PP i l'altra Unió.
Molt bé. Podem dir arrel humanista cristiana, podem dir una cosa així?
No, de la democràcia cristiana.
Tots tres venen de la democràcia cristiana. Doncs
deixis
perfecte.
De subterfugi.
Els agraeixo que ho hagin precisat vostès així. I completem les presentacions saludant Toni Picó, que va ser diputat d'Unió Democràtica en la legislatura de 4 anys entre el 2011 i el 2015. Actualment està fora de l'àmbit polític electe, com a polític electe, però és militant d'Unió Democràtica i advocat. Senyor Picó, bona tarda.
Benvingut. Bona tarda, Ignasi. Jo sóc l'únic ex.
L'únic ex. I això que és jove, també, perquè
bueno,
avui
bueno,
els tres
no
tertulians
no
són
no
joves,
tant,
però bé, la vida... Exacte, els anys passen per tothom. Això
has de venir més aquí, que perquè em diguin jove.
Bé, senyors, els demano per començar una primera valoració, perquè aquí segur que hi haurà alguna discrepància, ens sembla, del que va passar ahir i del que ha decidit el PSOE, que sembla que desbloqueja la situació i permetrà que Rajoy sigui elegit entre dissabte i dilluns, probablement dissabte o diumenge, president del govern espanyol. Qui vol començar? Algú s'atreveix? Senyor Capdevila, que és el diputat al Congrés,
el
si vol.
Al Congrés, el que està
això,
al Congrés.
Li donem la deferència de deixar-lo començar.
Sí, perquè estic allà.
No cal.
També li he de dir que estic allà i hi han coses per això que un diputat de peu, un diputat ras, doncs les veu passar. Poder la diferència és que veus quan de recent és el viatge a la perruqueria de la ministra, però no estàs en les converses de la ministra. I, per tant, ve una mica crònica d'una mort anunciada. Això, des de les darreres setmanes, es veia venir. Des de l'autocop d'estat del PSOE, suposo que eren faves comptades i era tot plegat una carrera cap a aconseguir una certa argumentació i justificar el que difícilment el PSOE tindrà dificultats per justificar a la seva militància. El temps dirà.
Uh-huh. Vostè creu que és difícil de justificar? En tot cas, sentim altres
comentaris. No se m'acut com ho faran, però en tot cas és feina d'ells.
Més comentaris. Sí, jo... Senyor Sánchez Costa, per exemple.
A veure, jo faria dues valoracions. La primera una mica més, diguéssim, des de fora, i és dir, escolti'm, jo, amb tot el carinyo, o sigui, no sé com ho han pogut fer tan malament. Vull dir, a veure, si al final t'havies d'abstenir i pensaves que el millor era abstenir-te, ho podien haver fet perfectament la setmana després de les eleccions, quan tenien a Podemos absolutament noqueado, quan el tenien fora de joc...
D'aquestes últimes eleccions,
d'aquestes últimes eleccions, no? I ha estat tot una cosa absolutament esperpèntica, i al final jo crec que els propis que han guanyat, diguéssim, el pols interns al PSOE saben que ha estat una victòria pírrica i que d'alguna manera han quedat tan tocats que no sé si podran optar el lideratge, no? Mirant-ho una mica des de fora, jo penso que ells segurament pensen que podien haver fet les coses molt millor des del principi.
Però clar, diu ara, que s'havien d'abstenir, però no estava tan clar, perquè hi ha hagut molta divisió.
No, però el propi Pedro Sánchez, si volia fer una altra cosa, doncs també l'havia d'haver explicat obertament, perquè tot l'altre ha estat allà passar mesos i mesos amb una mena de joc d'escacs que al final ha perjudicat a tots. Ara, dit això, a mi em sembla que el resultat, que jo crec que hauria d'haver estat al principi aquest resultat, no? Al final, per la ciutadania, per la convivència, per Espanya, és bo perquè necessitem un govern, és bo perquè potser això obre portes a alguns pactes d'estat, és bo perquè al final ens permet construir un futur conjuntament, i penso que aquí el principal partit de l'oposició, doncs, escolta'm, Esquerra Republicana, per exemple, ara que tenim aquí un company d'Esquerra Republicana, m'ha vingut al cap, es va passar 2 anys la legislatura anterior al Parlament de Catalunya fent oposició, apoyant el govern constantment. En cap cas es va considerar que era una traïció als seus electors, és a dir, que les coses potser són una mica més complicades.
A més, era una oposició amb un pacte que va comportar el vot favorable a la investidura d'Artur
Mas. Ara tenim... Perdó, ja acabo. I no sé si això em portarà algun problema, però hi ha a vegades fem alguna broma dintre del grup parlamentari dient que aquell tòpic de que el Rajoy, sense moure's, acaba vencent tots els obstacles... Doncs el Junqueras és un gran fan del Rajoy, és un gran deixeble, perquè porta 4 anys a Catalunya sense fer res.
És habilíssim.
I li està anant molt bé.
De tota manera, no desviem el... Quan parlem de política, moltes vegades se'ns desvien els debats. No el vull acusar ara específicament al senyor Sánchez Costa ni al senyor Capdevila, però de vegades se'ns desvien el debat.
Certament. No, jo com has dit tu, Ignasi, jo crec que primer ens hem de felicitar perquè sembla que hi ha legislatura... I serà una legislatura parlamentària.
I no serà un corró parlamentari del PP,
exacte.
Això també s'ha de dir.
Serà una legislatura parlamentària, això és molt important, perquè la correlació de les forces existents ara al Congrés dels Diputats doncs permetrà que es faci política, i això és una bona notícia. Si es fa bé, es farà política. Si no es fa bé, doncs serà inestabilitat, cosa que tampoc crec que ningú desitgi, no? Mala peça al taler, sembla que tingui el PSOE. Mala peça al taler per arreglar la situació interna que té. Necessita temps, però també genera molts dubtes, no? I el Fernando ho ha dit en un moment durat, no? Però un primer dubte. Qui liderarà el PSOE a partir d'ara? Això està molt obert. Jo crec que Sánchez doncs, ho intentarà. En algun moment ho intentarà d'alguna forma.
Clar, perquè en principi no hi ha congrés. Alguns dirigents demanaven congrés extraordinari com a alternativa al que finalment es va fer ahir, decidir sobre l'abstenció en la investidura.
Exacte.
i en canvi...
Per Madrid diuen que per primavera. També hem de veure si en Sánchez assisteix o no al plenari de... No sabem si dimecres, divendres, dijous, dissabte... o divendres, diumenge. Coneixent com que vaig coneixent el de Madrid, sí, sí. El tercer no té tants números, però també és possible, i entraria dins de l'encaix. D'una manera o altra, també hauran de violar petites parts del reglament per poder forçar que Junta i Portaveus es reuneixin i convoquin en menys de 24 hores. Bé, això són collonadetes parlamentàries que segurament a vostès els divertirien molt, però els nostres oients no sí. Tant. Sí que serà una legislatura parlamentària, però nosaltres temem que serà una legislatura parlamentària pels interessos de Catalunya i del procés iniciat, doncs, de Guatemala amb Guatepeor, uns parlant més clar i els altres més eufemismes, però amb una idea d'estat que no és la que nosaltres compartim.
Molt segurament, Joan, molt segurament.
No, segurament tu pensaves en...
Jo pensava en una cosa, primer, en fer política, que és molt important, i que, a més, doncs, que, escolta'm, Catalunya, com moltes altres coses que hi ha sobre la taula, s'ha d'arreglar políticament, i amb això estaràs d'acord, Joan.
Sí.
La solució potser, és política, no és
potser,
la solució
potser,
no,
més,
no és en els tribunals, oi que sí?
Hi haurà més diàleg parlamentari ara, també sobre Catalunya, que no pas amb l'anterior escenari de majoria absoluta.
No, i en l'aspecte parlamentari, doncs, d'això del dia a dia, de la brega, del defensar una esmena o una proposició no de llei, doncs sí, obre el joc més que treballar davant d'un corró d'una majoria absoluta, que al final, doncs, jo no hi he viscut, però hi ha companys que et comenten, ostres, al final estàs treballant sabent el resultat del partit i doncs ja entrenes fins a desgana, no? La prova, i lamento parlar del meu llibre, però...
Endavant, cap problema.
Fa dues setmanes, doncs, un partit tan minoritari com que té nou escons a aquell Parlament, doncs vam aconseguir que s'instés el govern, ja veurem amb quin èxit, però que s'instés el govern amb una majoria folgada a reduir l'IVA veterinari del 21 al 10%. Això, si no és en un Parlament una mica puzzle, és pràcticament impossible. En aquella ocasió, doncs, tot l'arc parlamentari, excepte el PP, que va votar en contra, i Ciutadans, que es va abstenir, va votar a favor, fins i tot els dos canaris que... no tenen massa sí. Que veure entre si.
Ja veurem com va l'agenda política, però moltes vegades passa, no?, que des dels grups de l'oposició es fan majories amb temes que després el govern intenta neutralitzar, no?, a través de les seves aliances, si és que n'hi ha, veurem.
Però el mandat parlamentari existeix, i la possibilitat d'aprovar mandats parlamentaris existeix.
Tant.
I, per tant, el paper del Joan, que sempre diu que ell és un
diputat ras,
no?, serà molt important.
Bé, senyor Sánchez Costa, del PP. Sí.
Jo crec que el que ens agrada la política, i penso que els que estem aquí, molts dels nostres oients ara mateix els hi passa, ve una legislatura molt maca i molt apassionant, no? Perquè al final la política... El que ens agrada la política també és política parlamentària. I la política clàssica, doncs, es feia en els parlaments, en les àgores, i per tant és una política molt basada en el debat parlamentari, en les resolucions. Per això és important... I perdó, un afegitó més, no? Jo crec que serà una legislatura amb moltes sorpreses, amb acords inesperats entre grups parlamentaris, que també hi haurà una certa comunicació entre el que passi al Parlament de Catalunya i al Parlament de Madrid. Jo haig d'explicar aquí, per exemple, que no és estrany, encara que pugui sorprendre, que ens baixin a buscar els de Convergència. Encara, el Turull, de sobte, truqui la porta i digui, escolta, que els de la CUP ens volen aquí tombar no sé què, el PP, vosaltres no ens votaríeu aquest punt. O sigui, el Parlament de Catalunya, Això està passant.
Està passant, però en el pacte de legislatura no es contemplava això.
No, però està passant, ho dic perquè com la gent és bo que ho sàpiga, perquè està passant. Vull dir, els nostres oients, doncs, que a vegades Convergència i Esquerra, doncs, veuen que la CUP els votarà no sé què, que implica un augment espectacular de la despesa, que no pot assumir la Generalitat, llavors venen a parlar amb el PP, perquè vosaltres, que sou un partit de govern, que això ho teniu clar, que no sé què... I vull dir que això després pot tenir els seus contrapesos, les seves contrapartides a Madrid, etc. El que crec important, i per tornar a posar en valor el Parlament i la vida política, és que els mandats parlamentaris, que ara deia el senyor Picó, es compleixin. És a dir, és molt desanimant. I tu ho veuràs a Madrid, i jo ho veig a Catalunya, quan el Parlament aprova una cosa i allò no té després repercussió en l'executiu. I no ho fa el govern, perquè diu que això no té valor, que és només una... Llavors dius, per què serveix el Parlament? Llavors, entre tots, ens hem de comprometre que realment el que s'aprovi el Parlament o a les Cortes sigui mandat polític i ho faci el govern.
Podré baixar-me el PDF d'això? És que em farà molt servei a mi.
Vostè escolta a partir de les 8.
Però això queda gravat.
Però vostè ho signa, això. Vostè ho signa per Catalunya, també.
Ho signem tots dos.
Molt bé, molt bé.
Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, l'advocat i exdiputat d'Unió, Toni Picó, i el diputat del PP al Parlament de Catalunya, Fernando Sánchez Costa. Hem de dir que avui en el programa hem intentat tenir en directe, encara que fos amb una connexió telefònica amb algun representant socialista. Finalment, ens han dit que no, i és que el PSC demà ha de decidir sobre què fa. En principi, no vol seguir la disciplina de vot del grup socialista al Congrés, i els 7 diputats del PSC sembla que no seguiran aquesta abstenció.
Aleluia.
Vostè diu al·leluia, senyor Capdevila, una valoració.
No, perdoni, ho diré quan ho vegi.
Bé.
Sí, perquè també els que seguim la política de fa anys, també un cert acte de rebel·lia de cara a aquella organització inicial de federació del PSC amb el PSOE a canvi de dissoldre. Això ja és per gent gran, eh? Per gent gran que ho va veure, vull dir, que ho vam veure. Aquesta pretesa autonomia del PSC trencant amb la disciplina de vot del PSOE, em sembla que en la història parlamentària democràtica s'ha produït una vegada. Gairebé com allò de les enquestes, una o ninguna. I, per tant,
poques vegades,
res em farà tan goig.
El senyor Picó diu que més, però vaja.
No, no, en la majoria absoluta del PP, del 2015,
en plenari, allò...
Un tema de Catalunya,
sí.
Ho reconec, eh? Te'n recordes? Un tema de Catalunya van diferenciar vot. Però és cert, tens tota la raó del món. Fins on arribarà el PSC, la posició del PSC de força, en aquest sentit?
Però aquí hi ha un tema que, jo, la veritat, abans deia que penso que el PSOE ha fet bé l'objecte que ha decidit, la finalitat de la seva acció, que és l'abstenció per permetre que hi hagi un govern i perquè el país es posi en marxa. Ara el procediment, com deia, sembla que a vegades no es podia fer pitjor, no? I el PSOE no entenc aquest capficament en dir que el grup sencer s'ha d'abstenir. És a dir, els hi és suficient amb 11 diputats que s'abstingui.
I com més s'enconin amb aquesta posició... Clar, a mi em sap greu que parlem amb una cadira buida.
No, certament.
I sembla que ens...
No volíem dir-ho,
però... Sí, ho fem amb una certa compassió, diguéssim,
sí, fins i tot. O sigui... sí. Tot cas, des d'aquí, tot el nostre respecte als socialistes, especialment als qui ens escolten, però a tots, i evidentment, també respecte per la decisió de no intervenir avui, que també és molt respectable, però altres vegades han vingut.
Més tenint com tenen demà el Consell Nacional, qui vingués, poder tampoc vindria amb massa autoritat.
Però, Ignasi, mira que és fàcil dir, doncs ens abstenim 11. El que passa és que suposo que hi ha 11 que diuen perquè jo i no l'altre, no?
Potser falta pràctica de llibertat de vot en el nostre parlamentarisme.
Absolutament.
Molta.
Absolutament.
Bé,
totalment d'acord.
El que passa és que també és veritat que els partits volen marcar, no, les seves decisions.
Naturalment. I tot i que un té l'acte de diputat en propietat, també ha de ser humil i admetre que estava en una llista tancada i bloquejada, i per tant doncs, el recurs a la llibertat de consciència i exercir un cert dret a abstenir-te o d'abstenir-te, vull dir, de no
participar...
O votar
amb consciència, sí.
Sí, de votar amb consciència seria l'expressió, doncs existeix, però diguéssim que un ha de saber que fa una part de renúncia quan accepta el joc de les llistes tancades i bloquejades.
I d'acord, jo sóc l'exdiputat, per tant, puc parlar...
Però el seu grup moltes vegades ha donat llibertat, eh?
No,
en temes com l'avortament, per exemple.
Convergència i Unió era l'únic grup parlamentari, i era, fins que va existir, que es donava llibertat de vot en certs temes. En la resta de grups parlamentaris no existia.
I això no era cap drama perquè estava anunciat.
Al contrari, això era,
el problema
això
és...
era molt positiu. Molt positiu.
El problema és quan això canvia, com passa als Estats Units, al Senat o a la Cambra de Representants o a la Cambra dels Comuns britànica, que moltes vegades hi ha transversalitat de vot i no se sap què passarà fins a l'últim moment.
El líder de cada força política ha de guanyar els seus propis vots.
Sí, perquè també és un sistema que està basat en els petits districtes i, per tant, hi ha una responsabilitat més directa.
Elecció directa.
Tot té els seus pros i els seus contres, no? I, per exemple, jo seria partidari d'una major pluralitat i flexibilitat també en els posicionaments interns i dels partits, no? Ara, quan això es porta en excés, per exemple, això li va passar... I li va passar al PSC, i no perquè no hi siguin, però en aquell moment en què el PSC, uns deien que estaven a favor de no sé què, els altres no, doncs el partit va anar baixant, i es va desplomar, no? O sigui que també la gent al final necessita una certa coherència quan vota un partit, i jo que estic votant i aquests que defensaran, perquè si al final allò és un guirigall, això ho castiga. Bueno, amic Picó, jo estem parlant molt del PSOE, vosaltres, amb carinyo, heu viscut una experiència una mica similar a Unió, és a dir, de veure com se't desgarra per la meitat un partit, no?
Certament.
Deu ser bastant dur, és a dir, jo veig les cares del PSOE i penso... Aquesta gent està patint.
Ara, no està clar que en el PSOE passi una cosa.
No, però quan ve... O sigui, que el partit, com acabi, no, però un partit...
No ho desitjo, pel PSC. Unió
no és desitjable per ningú.
Continuarà el seu camí en aquest sentit, i aquesta és la voluntat que tenim, però, clar, el PSC en aquest sentit, espero que no tingui aquesta opció, no? Ni molt menys. A mi hi havia un altre dubte que també volia manifestar, que era, em sorprèn molt que en aquest document que es va aprovar l'altre dia al Comitè Confederal del PSOE no hi hagués cap compromís. O intent d'aconseguir algun compromís del PP abans d'aconseguir l'abstenció, no?
Llegint el document que es va aprovar, efectivament, es veu que hi ha una abstenció incondicional, efectivament. No sé si això és una arma de doble fil, és a dir, que potser implica manca de compromís, també.
No, és el problema de quan vas contra el rellotge.
Clar, però és que us en recordeu que va haver un moment... quan va haver tot el lío al primer comitè el federal aquell que va esclatar tots pels aires, que fins i tot hi havia gent al meu partit que deia ara és el moment de posar condicions al PSOE, perquè clar... O sigui...
No, perdó.
I el Rajoy, va dir que no.
Jo vaig sentir posar-ne.
Sí, després... Sí.
Però el Rajoy va ser el que va dir no posarem condicions.
Oiga, i además los presupuestos. Sí. Això és com a Alemanya, interès negatiu ja,
Un moment, senyors, perquè encara no hem llegit algunes opinions que ens han arribat d'oients. Tenim, per exemple, la valoració que ens fa Carme, un oient que ens diu Rajoy fa pena com a polític que marxi ja. Altres diuen no soc socialista, per exemple ens ho diu Elisabet des de Barcelona, no soc socialista però crec que és una bona decisió la de l'abstenció perquè hi hagi govern. També hi ha una altra opinió, Consol, també des de Barcelona, ens diu jo no hauria decidit l'abstenció perquè crec que la coherència implica que passi el que passi després, si és no, és no. Bé. Hem llegit una representació petita de tres opinions diverses de la ciutadania i dels oients. Per tant, abstenció incondicional. No sé si el representant del PP vol afegir alguna cosa sobre aquesta abstenció incondicional decidida en el document dels socialistes espanyols.
No, és el que dèiem abans, no? I també d'aquesta manca d'estratègia que ha seguit el PSOE, perquè si ells la primera setmana, com deia jo, després de les eleccions, haguessin apostat per l'abstenció, podien haver negociat una abstenció amb moltes condicions davant del PP. A l'haver fet aquesta mena d'estratègia tan erràtica i tan amagada que mai ningú sabia exactament què volien fer, han arribat a haver d'abstenir-se sense posar cap condició. Però jo crec, i ho estem dient des del PP, i ho penso sincerament, que ara és un moment de generositat per part de tots. O sigui que al final el PSOE ha pensat abans amb l'interès del país que amb el seu propi interès, i nosaltres...
També hi havia un debat intern important, que clar, això potser hauria dificultat les negociacions.
I nosaltres ara també... doncs hem de pensar sempre abans amb el bé del nostre país que en el propi Partit Popular de matxacar l'altre, no?
Bé, senyors, el temps ens tira a sobre, només ens queda recordar que hi ha una notícia d'aquesta mateixa tarda, i és que el PP, Rajoy concretament, ha ofert al PSOE pactes sobre les polítiques compartides. Suposem que això es fa no tant per aquests dies a correcuita, sinó per després de la investidura. No sé si el senyor Sánchez Costa ens ho pot confirmar per la informació que té, o els altres
bueno,
també.
Bueno, clar, és que a veure, això és el primer pas. Vull dir, és que l'únic que fa és posar en marxa la legislatura, però si l'amic Joan Capdevila vol durar una mica allà al Congrés...
Suposo que no a qualsevol preu vol durar, però...
No, perquè jo, però... Martorell, tinc molta feina.
Vull dir que, a més d'aquest primer pas, Escolta'm, després hi ha d'haver uns pressupostos. Hi ha d'haver... És que si no, al maig tornarem a anar a eleccions, no? Sí. I jo també penso que si el PSOE, diguéssim, hi ha hagut aquest terrabastall que hi ha hagut, no és per anar a eleccions d'aquí 6 mesos, perquè si no, ja haguéssim anat a eleccions ara al desembre.
Bé, anirem acabant, però avui el senyor Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés, ens vol comentar una notícia, em sembla que és d'avui mateix, i és que un grup de diputats han intentat visitar el CIE, el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, que ha estat notícia, tristament, per una vaga de fam que, afortunadament, s'ha acabat, però vostès visitaven el CIE i no els han deixat passar.
No. I li he portat el
tenim aquí l'acte, el carnet de diputat, sí que l'han ensenyat, no?
Vostè
pugui llegir... Jo em crec que és autèntic, aquest carnet de diputat, ho saben.
Porta una bandera espanyola...
En doc fe.
No sigui dolent ara amb el comentari sobre la bandera espanyola, el senyor Sánchez Costa.
La moreneta i la visita espiritual a darrere...
Cap problema, molt bé.
Fena d'exorcisme. Però si vostè em fa el favor de llegir el que diu aquí baix a la dreta...
Totes les autoritats i els seus agents guardaran la consideració deguda al titular d'aquesta targeta i facilitaran la seva actuació com a diputat a Corts.
Exacte, i això ho diu en castellà per més coneixement de qualsevol funcionari.
Sí, 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 naturalment. Jo ho he llegit en català, però...
Tot i mostrar aquest document, els funcionaris de la Porta no han deixat entrar a ningú que tenia aquesta...
I quin argument els han donat? Perquè no està permès o per alguna
altra... Que han llamat a Madrid i que no les han dado permiso.
Que cal
evidentment permises. Hi hauran preguntes parlamentàries al respecte.
I qui anava, vostè? Amb el...
No, jo no hi era, hi eren tres companys.
De... Diputats d'Esquerra, tots tres.
Una diputada d'Esquerra i els altres dos, ara mateix no li sé dir.
D'altres grups parlamentaris.
Sí, ho acaben de dir tot
sí,
arribant.
Han anat de Catalunya Sí que es Pot i han anat de la CUP.
Diputats del Parlament de Catalunya, en aquest cas.
En aquest cas era... Ah, perdó.
Jo, de l'autoritat del parlamentari català, no em puc donar una fe. I jo només parlava de gent identificada amb documents d'aquest tipus, que normalment, doncs, un funcionari de l'Estat, sobretot si vas amb actuació parlamentària política, ha de facilitar tal com s'ha llegit. Això no s'ha permès i això és intolerable.
Bé, doncs, queda feta la denúncia, en tot cas. Avui no és el tema del CIE i de la seva...
Amb independència, que si voleu, un altre dia parlem del CIE i d'aquesta curiosa situació legal que creen, etc.
Bé, demà parlarem del desbloqueig de la situació política, però més referint-nos a les portes que es poden obrir pel diàleg amb Catalunya. Això serà el tema de demà. Avui ens hem centrat en la decisió del PSOE. No podem confirmar, suposo, encara ningú no ho sap, quins dies serà la investidura, entre dimecres, dijous i diumenge o fins i tot dilluns.
Si és dimecres, és primera volta dimecres i, per tant, a les 48 hores, dimecres,
divendres seria.
O
dijous-dissabte.
Dijous-dissabte. Excepcionalment, divendres-diumenge.
El Parlament de Catalunya la van fer el diumenge.
Exacte. Sí, sí, diumenge, abans de les 12 de la nit, havia de sortir investit un president, com així va ser. Bé, senyors, ens queda només recordar com ha anat l'enquesta, que no és científica, però sempre marca una tendència. Si fossis socialista, què defensaries per interès general? Un 76%, és a dir, 3 de cada 4 oients que han opinat, s'han decantat per mantenir el no a Rajoy per coherència, i un 24%, gairebé un de cada 4, facilitar, com ja s'ha decidit, el PSOE la investidura de Rajoy per evitar noves eleccions. Aquesta és l'opinió, per tant, proporció de 3 a 1, majoria a favor de mantenir el no a Rajoy, però és d'aquelles preguntes, no?, que et situen la hipòtesi, no posa't en el meu lloc. Si fossis socialista, doncs bé, els oients s'han imaginat, alguns potser sí que ho són de debò, però suposem que la majoria no, perquè de militants no són tants, no? Bé, ho deixarem aquí, gràcies per la seva presència, Fernando Sánchez Costa, diputat del PP, també gràcies a Joan Capdevila, diputat d'Esquerra, i a Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió, des del respecte als socialistes per la seva decisió, però no amaguem que hi haurà debat i veurem com ho saben gestionar. Bona nit i fins una altra, que vagi bé.
Bona nit, Ignasi.
Gràcies.
Bona nit.
Abans d'acabar i abans d'arribar al resum informatiu de cada dia a les 8, us recordem la pregunta de demà, de quina manera hi haurà diàleg amb Catalunya. Això és el tema que tractarem a partir de 2:15 aproximadament en el Mirador de l'Actualitat. Ara, el resum del dia.